dos quarts d'onze del matí. Permeteu-me, perquè les persones amb qui volem parlar, evidentment les hem tret de la seva feina, i és prou important, em sembla, i per tant volíem fer una mica l'estat de situació ara mateix dels hospitals, una part dels hospitals de casa nostra. Sabeu que les UCI s'estan tornant a omplir al voltant del 40%, no sé si amb l'actualització d'avui això ha augmentat una mica més, de les unitats de cures intensives ja són a Catalunya de malalts de Covid. Podem saludar alguns dels centres que tenen més pacients ara mateix de Covid. En Juan Pablo Orcajada és cap de servei de malalties infeccioses i coordinador general Covid de l'Hospital del Mar. Senyor Orcajada, molt bon dia.
Bon dia.
Rocío Cebrián és subdirector assistencial de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Senyora Cebrián, molt bon dia.
Bon dia.
I l'Àlex Soriano és cap de servei de malalties infeccioses del Clínic. Què tal, senyor Soriano? Bon dia.
Bon dia.
Vejam, aniré part per part. Començaré amb la senyora Cebrián. En quina situació es troben ara mateix a l'hospital?
Miri, ara mateix a l'hospital tenim 165 pacients hospitalitzats amb afectació de malaltia Covid. 130 estan a plantes d'hospitalització. Això correspon a un 25% de la nostra capacitat d'hospitalització de l'Hospital General amb pacient Covid. I tenim 35 pacients a la UCI i ja estem arribant a un 45% d'ocupació de la nostra UCI d'adults amb pacient Covid.
Vall d'Hebron deu ser una de les UCIs més grans de Catalunya, suposo.
Sí, és de les UCIs més grans de Catalunya i en aquests moments és dels hospitals amb major ocupació Covid de tota Catalunya.
Senyor Cajada, l'Hospital del Mar en quina situació es troben?
Doncs nosaltres ara mateix tenim 15 pacients a la UCI, que això vol dir una ocupació de la UCI convencional, doncs per allà al voltant del 80% de la UCI convencional. És veritat que la podem ampliar. Tenim ja quasi 3 plantes d'hospitalització plenes de pacients Covid. Això suma uns 70 pacients de Covid, amb una situació també d'espera de pacients a la urgències, doncs, que no para de pujar. I realment és una situació en la que veiem que ens torna a recordar una mica tot allò del març i d'abril i que hauríem de fer quelcom perquè no continuï pujant tant.
Senyor Soriano, en el seu cas?
Doncs nosaltres ara en aquests moments tenim 90 malalts ingressats en una planta convencional que ve representant torna al 20-25% de la nostra capacitat i per una altra banda tenim 30 malalts de UCI que representen un 40, al redor d'un 40-45% de la nostra capacitat de UCI.
El senyor Cajada ha dit una cosa que els hi volia preguntar a tots tres. Començaré per la senyora Cebrián. No sé si el que es comenta aquests dies a l'hospital és això s'assembla massa al mes de març.
Doncs sí, realment des del Pilar, des del pont de Pilar, jo crec que hi ha un increment progressiu del nombre de pacients, que va començar per l'entrada d'urgències i plantes d'hospitalització i que la darrera setmana pues, també ha tingut incidència un increment sostingut de pacients a les unitats de crítics. Això s'assembla molt, òbviament, quan va començar la pandèmia al mes de març, encara que en aquell moment l'increment va ser molt, amb una pendent, diguem-ne, molt superior, molt més exponencial. Però realment els índexs de Catalunya, l'índex de rebrot, que està en 788, és una dada molt elevada, i la velocitat de transmissió també, per sobre de 1 a 1,53, ens indica que la situació a nivell de la comunitat no, també és d'un increment del nombre de pacients Covid.
Senyor Soriano, no sé si es comenta també al Clínic aquesta frase d'això s'està assemblant al març.
Sí, és una situació que, per desgràcia, ens rememora sobretot perquè el col·lapse comporta retard en l'entrada dels malalts i això pues, impacta amb la capacitat de les coses que podem fer.
I senyor Cajada, m'ha dit vostè, de fet, que hi ha aquesta sensació dins l'Hospital del Mar.
I tant. La sensació que hi ha és la del març. No el moment aquell de l'augment exponencial de casos, que això és el que ens fa por que pugui arribar. És a dir, hi ha una preocupació profona entre el personal sanitari i entre les institucions de que puguem donar resposta. Si realment la curva es posa en un increment exponencial, i hem de recordar que la gent està cansada, hi ha menys efectius, hi ha menys infermeres, els metges estan cansats i pensem que al final, al final és l'hospital que ho soluciona. I crec que ens estem equivocant, crec que anem tard, crec que hem fet un... crec que, com que vam aprendre que l'hospital aguanta tot, pues mira, a l'abril, maig, vam aguantar, tot va sortir, va... Escolta'm, és que això pot ser pitjor. És que pot ser pitjor. Pot ser pitjor perquè els números són dolents, perquè, torno a dir, els hospitals estan preparats, és veritat, però allò té un límit, allò té un límit, i ens podem trobar una situació, inclús, jo diria, pitjor que la del març. Això no, jo no vull ser negatiu, però tal com van les coses, i els números a vegades ens enganyen, però en aquesta ocasió no, hem d'estar molt preparats, perquè quan diuen no, que patirem, bueno, jo crec que pensar que total, al final, tot se soluciona a l'hospital, és un error. És un error. Perquè l'hospital no ha de ser el controlador d'epidèmies. L'hospital és, al final, és l'últim pas, i si l'hospital esclata, no sé què farem amb els pacients.
Deixem ser-hi concret amb el que m'està dient, perquè crec que és important la referència que està fent. Tots tenim més o menys al cap el que va passar el mes de març, i els que ho tenen més al cap són vostès. Pot ser pitjor que el mes de març, veient l'evolució en què està... Evidentment, encara, vostès no estan notant a l'hospital el que està passant ara amb aquestes xifres que estem dient. És a dir, l'hospital, o una part de les xifres, sí, evidentment, però quan estem dient que hi ha determinada incidència acumulada de contagis, és el primer dels passos. El segon és que acabi a l'hospital, i el tercer és que aquestes persones entrin a l'UCI o acabin morint o acabin sortint de l'hospital curades. Però vull dir que la onada que estem explicant ara de 500 d'incidència acumulada, vostès ho notaran en els pròxims 2, 3, 4, 5 dies, una setmana, no?
Exacte. Això, per això dic, és que... I resulta que obres el diari avui i dius que el risc ha pujat a 800 avui. No a 500, a 800.
No, deia incidència acumulada, en el cas... la referència que feia era incidència acumulada. El que és risc de rebrot sí que està molt a prop de 800.
Sí, bueno, independentment de que tu puguis fer els càlculs, si tu al final no aconseguessis controlar l'epidèmia al carrer d'una manera més contundent, al final això acaba arribant als hospitals, tardadora. És veritat que ara, torno a dir, és diferent, hi ha menys ancians, i la mortalitat s'ha reduït, en el nostre cas, per 3. Bueno, és veritat que tenim esperança i tenim l'esperança de que les mesures que s'estan implementant funcionin i puguin apaivar el risc de que pugui tornar a ser com major o pitjor, no? Mm. Però crec que hem de fer una crida també a pensar que els hospitals, i és el missatge que vull transmetre, que els hospitals no són tot poderosos, que els hospitals poden tenir un moment en què no puguin afrontar la quantitat de pacients que puguin venir, i torno a dir, perquè no estem igual que al març, ni a l'abril, que els hospitals estaven normals, estaven forts, tenien capacitat d'afrontar. Ara també és veritat que hem après i que tenim màquines i que tenim espais i que sabem obrir espais i tal, però ara tenim el problema del personal sanitari, que el personal sanitari pues, no està igual que el març, no està igual. Ha passat aquest tsunami i es nota, i això pues, també preocupa.
Comparteix, senyora Cebrián, aquesta posició que potser ens podem trobar en una situació pitjor que la del març en les pròximes setmanes?
Home, jo la matitzaria una mica. Jo crec que posaria una mica quina és la situació actual que tenim als hospitals, que estem molt lluny de com van arribar a estar al pic de la pandèmia. Realment, ara, almenys jo parlo pel meu hospital, però una mica és la tònica general que rebo de totes les direccions dels hospitals de Catalunya. Realment, els hospitals, ara mateix, estem mantenint tota la nostra activitat i fins i tot parlo d'activitat no Covid, o sigui, el nombre de pacient Covid pues podem fer front perquè hem generat espais en els nostres plans de contingència que anem desplegant a mesura que incrementa el nombre de pacients. Nosaltres hem desplegat els espais previstos al pla de contingència, a la primera fase, estem a primera fase de pla de contingència, o sigui, comencem a desplegar i hem desplegat espais addicionals tant a la UCI com a planta com a les unitats de crítics que ens permeten atendre els pacients Covid i, a més, mantenir tota l'activitat de pacient no Covid i una mica més d'activitat que tots els hospitals hem posat en marxa d'un pla de recuperació d'activitat, no? Pues per recuperar l'activitat que no vam poder fer durant la pandèmia. O sigui que la nostra situació com a hospital a dia d'avui és que podem mantenir tota la nostra activitat.
A dia d'avui, diu. Pot haver-hi reprogramacions els pròxims dies o això encara no?
Exactament, depèn de com vagi, i aquí seran molt importants les mesures preventives que es prenguin a nivell de comunitat, sigui Generalitat de Catalunya, sigui Estat espanyol, s'està parlant que si toque de queda, que si no estat d'alarma, vull dir, aquestes mesures seran molt importants perquè ja vam aprendre que tenen efecte. Vull dir, vam controlar gràcies a això la pandèmia del mes de març. Per tant, ens ajudarà molt que es faci a nivell comunitari, perquè, òbviament, les millors accions que podem fer és prevenir nous contagis, no tractar els que vinguin. Per tant, aquí, les properes setmanes, serà molt important quines mesures es prenguin a nivell comunitari per prevenir un increment major de nombre de contagis, perquè això sí que voldrà dir, pues, com bé ha dit el company de l'Hospital del Mar, que els hospitals, si no es controla la situació a nivell comunitària, tindrem cada cop més pacients, per tant, sí que ens afectarà a l'activitat no Covid. Mm-hmm. Per tant, sí que haurem de reduir com vam haver de fer durant la pandèmia.
Des del Clínic, senyor Soriano, aquest dubte respecte de com pot ser aquesta onada?
Bueno, jo crec que està una mica en la línia. Jo crec que el preocupant... Jo crec que hi ha dues coses preocupants, no? Una ja s'ha dit, i és que, per desgràcia, si les coses continuen així, doncs un començament en la recuperació de l'activitat no Covid que s'estava ja produint es tornarà a frenar, i això té conseqüències sanitàries molt preocupants, que ens preocupen molt, perquè, evidentment, tornar a aturar l'activitat sanitària convencional, això serà un desastre. Si no ho frenem abans, això, per desgràcia, té visos de produir-se. I dos, que, per desgràcia, quan el sistema es comença a col·lapsar, com de fet ara ja s'està col·lapsant, doncs l'oportunitat que hem tingut durant l'estiu de tractar els malalts una miqueta més precoçment i poder-li oferir tractaments que són eficaços, diguem-ne, en determinats moments de la malaltia, doncs això ho perdem. I això, per desgràcia, empitjorarà el pronòstic un altre cop dels malalts. És a dir, tot i que fins ara semblava que la mortalitat havia reduït, doncs el que podem esperar és que si la situació es torna a col·lapsar, la mortalitat tornarà a incrementar-se. Perquè ja els hi dic, és a dir, molts dels beneficis que avui coneixem i diem sabem manegar millor la malaltia, sí, però la sabem manegar millor si la comencem a tractar precoçment. Si el malalt torna a arribar tard perquè està col·lapsat el sistema, perquè diu, bueno, intentaré aguantar casa, doncs aquells beneficis potencials que tenim no estaran i la mortalitat tornarà a incrementar-se. I això, doncs, també són conseqüències del col·lapse.
Clar, això és interessantíssim. No és que coneguem millor o pitjor la malaltia, sinó si tenim capacitat de fer el tractament previ, de poder parlar amb els malalts i dir-los han de fer això i això altre, li donem aquest tractament si és que el tenim, o fem la prevenció que sigui, però el que vostè tem és que hi hagi un col·lapse de tot el sistema de diagnòstic, diguem-ne, de la Covid.
Bé, de diagnòstic i de que, evidentment, doncs el diagnòstic, evidentment s'estan fent moltíssimes proves, s'està arribant al diagnòstic molt precoçment, però si després aquell malalt que hem diagnosticat precoçment, clar, ell diu, bueno, doncs, no podem anar a l'hospital perquè està col·lapsat, i es, diguem-ne, es demora la seva atenció perquè intenta aguantar no més temps i no ve a l'hospital fins que es troba molt malament, doncs el que abans, durant l'estiu, que ho hem viscut també, podíem admetre malalts en fases més precoces i posar tractaments sobretot dirigits al virus, no? En la fase més precoç de la malaltia, que podien ser eficaços, doncs ara, si tornem a arribar 3 dies, perquè aquí estem parlant de diferències de 3 o 4 dies, o inclús menys, clar, si es torna a produir aquesta diferència, per desgràcia, la mortalitat tornarà a pujar. Mm. Perquè, en fi, alguns dels beneficis que tenim són eficaços quan s'administren precoçment, no? I això, doncs, és una cosa que tothom hem de tenir present, no? De la importància de que no es col·lapsi el sistema. Mm.
Senyor Soriano, vostè és cap de malalties infeccioses del Clínic. M'agradaria preguntar-li si té la sensació o la constatació que aquesta onada és diferent de l'anterior en algun aspecte, és a dir, en la forma en què el virus ataca, en la forma en què s'expandeix, en la forma, en el tipus de persones que ataca d'alguna manera, o és exactament el mateix que vam viure el mes de març?
No, jo diria que potser la diferència que hem vist en els últims mesos és de que ha afectat a gent més jove, sobretot durant l'estiu, que això, per desgràcia, ja està canviant i ja comença a pujar una miqueta l'edat mitja dels malalts que estem veient, però encara és més jove, potser, no?, que el conjunt del que vèiem durant la pandèmia, potser perquè la gent gran, doncs, està mirant de protegir-se més perquè saben, doncs, de les conseqüències que això té, i aquestes potser una de les diferències més importants, que evidentment també afecta el pronòstic, perquè sabem també bé que l'edat és un factor determinant en quant a la mortalitat, no? Aquest potser seria el fenomen més important, però per la resta de la malaltia, en aquesta última setmana, que comencem, jo diria, setmana, 10 dies, en què comencem a veure una pujada molt important de malalts i de col·lapse, d'inici de col·lapse, el que veiem és que els malalts, quan arriben tard, van malament, i estem preocupats, i això ho evidencia el col·lapse de la UCI. És a dir, això és determinant, no? Si tenim un 50% de les nostres capacitats d'UCI ja ocupades, és que els malalts estan malament i que la mortalitat, per desgràcia, augmentarà. Per tant, això jo crec que és bàsicament el fet. La malaltia, el virus, és el mateix. Pot haver tingut algun canvi, jo diria que és pràcticament el mateix. L'única diferència és que hem vist gent una miqueta més jove. Però ara tornarem a patir un altre cop el mateix. Tenim més estratègies terapèutiques, o alguna més, tampoc gaires més, però alguna més, però com ja els he dit, moltes són destinades a la fase més precoç, que per desgràcia, si no les podem implementar, ens ajudaran poc.
Està parlant del Remdesivir.
Remdesivir, per exemple, la utilització de plasma de plasma de malalt convalescent, tot i que surten dades que poden semblar contradictòries, moltes d'elles són contradictòries perquè s'han administrat potser en moments que no són els adequats, no? És a dir, que amb tot això és evident que encara ens falta conèixer molt, però en qualsevol cas, si ho són eficaços una miqueta més aviat.
Senyor Cajada, doctor, des de l'Hospital del Mar, quina previsió tenen, ara el senyor Soriano deia des del Clínic que ens estem acostant, el sistema està col·lapsant, és a dir, no vol dir que ja haguem arribat al col·lapse, però que el nivell d'incidència és prou alt com per parlar d'inici de col·lapse. Quant temps tenim abans que l'Hospital del Mar, en el seu cas, pel que coneix, pugui arribar un moment de col·lapse en el sentit que no podem atendre tothom?
Home, jo crec que de moment estem en una situació, jo calculo que nosaltres estem a un 25%, o sigui que encara tenim un marge de desenvolupament d'espais per Covid prou important, i el temps dependrà de l'inclinació de la curva. Si continuem amb un increment que és sumatori, doncs podem estar, no sé, d'aquí a tres setmanes, un mes, a lo millor, si continuem amb aquesta progressió que sembla sumatòria i no de multiplicació. El problema és que en el moment en què la curva es torni com un increment en multiplicació, no? que cada dia, en comptes d'anar sumant, estem multiplicant, doncs aquest període pot ser més curt, poden ser dues setmanes, poden ser tres. Però realment per això estem preocupats perquè tot i que ara podem estar donant resposta i és veritat, estem tractant pacients no Covid, és la nostra obsessió, volem donar una resposta integral a la medicina que ens pertoca atendre sense que els pacients no Covid es vegin afectats, i això ho estem aconseguint de moment, però també ens preocupa que inclús, o sigui, jo parlo de dos saturacions, dues. La primera saturació és que no arribem als pacients no Covid. Això és un drama. La segona saturació és que no arribem ni tan sols a tots els pacients Covid que hem d'atendre, no? Que nosaltres, en el seu moment, no vam arribar a la saturació. Nosaltres no vam arribar a la saturació quan es va produir allò, perquè la resposta a l'hospital va ser excel·lent i vam poder respondre molt bé. Ara, crec que ara depenem molt de les mesures, com ja hem comentat abans, per veure si aquestes mesures poden aplanar la curva i reduir el número d'ingressos diaris en els hospitals.
Sé que alguns dels que són aquí presents volen fer alguna pregunta, però sí que li deixem al Carles, perquè dues vegades sense fer pregunta jo crec que ja em farà fora ell a mi. I el José Luis també, el Josep Lluís vol fer alguna pregunta, però m'agradaria, i els vull deixar anar de seguida perquè tenen una feina de por, òbviament. Senyora Cebrián, només li volia fer una pregunta a vostè i després cediré aquestes dues preguntes que demano que siguin molt breus. Senyora Cebrián, ha canviat el perfil de malalts que ingressen i també els que van a les UCIs en les últimes, en aquesta segona onada respecte a la primera?
No, l'única diferència que hem trobat és que globalment els pacients són de menor edat que la primera onada pandèmica, però no hi ha cap més diferència, únicament que és un pacient una mica més jove.
El Josep Lluís crec que tenia pregunta, Josep Lluís, oi que tenies pregunta per al doctor Soriano del Clínic, oi?
Sí, molt, molt breu. És que m'ha interessat molt això que deia, tu també li has remarcat, això que deia de que, clar, si els hospitals es van col·lapsant, una de les coses que perdem i que són més importants és la capacitat d'intervenir en un estadi previ o inicial de la malaltia que pugui evitar l'empitjorament del malalt. I jo volia preguntar-li concretament, perquè estava mirant les dades, a mi m'interessa molt fixar-nos en la població d'edat de més de 70 anys i sobretot la de més de 80 anys, que sabem que són els que tenen els percentatges de defunció més alts, no? Malauradament. I comparant dades del RENAVE, de les dades oficials del Ministeri, el que veig és que el 6 d'agost les persones de més de 80 anys que morien, el percentatge respecte als que s'infectaven era del 3,8%, i ara, en canvi, estem en el 9,5%. Aquest salt s'ha multiplicat per 3, pràcticament, es deu exactament en això que deia el doctor Soriano, i què és el que explica? Què és el que fa que ara mateix estigui augmentant tant el percentatge de defuncions entre els majors de 80 anys?
Bé, quin és el motiu exacte és difícil, perquè aquestes dades s'haurien de llegir en calma, però és evident que si arribem més tard les possibilitats que tenim d'intervenir són menors, i com vostè diu, el pacient, sobretot per sobre, des de logo, per sobre de 70 anys és el que és on veiem més mortalitat, no? En aquests és on intervindre més aviat seria més desitjable. És perquè ens hem col·lapsat i, per tant, aquests malalts arriben més tard avui que a mitjans d'agost, per exemple. És simplement perquè durant el mes d'agost la gent gran clarament es va protegir molt més i ara, per desgràcia, està arribant un altre cop la malaltia en aquest col·lectiu, que és el que desitjaríem, que no arribés. Encara l'edat mitja, com ha comentat la senyora Sebrián, encara és una miqueta més baixa, no? És a dir, encara sembla que no ha arribat. Però clar, si continuem així i continua extenent-se cap a aquesta franja de població, inevitablement, sobretot si arriben més tard o continuen arribant tard, pues aquí, desgraciadament, la mortalitat augmentarà. Sí, és així.
Última pregunta pel Carles i els deixem treballar, que avui, sí, evidentment, com cada dia, tenen molta feina.
Sí, molt ràpid. Una, estan notant que pacients amb patologia greu no Covid arribin més tard als hospitals perquè prenguin la decisió, doncs, d'esperar?
Senyora Cebrián.
No, actualment no. Això es va produir i molt durant la pandèmia. Vull dir, el nombre d'entrades a urgències va disminuir de forma espectacular, però ara no s'està produint així. Uh-huh. Vull dir, la por que tenien els pacients de venir als hospitals, diguem-ne, jo crec que ja no hi és, i per tant els pacients no Covid, la seva entrada és l'habitual.
I respecte a altres centres d'altres àrees metropolitanes importants, no sé, el Taulí o algun d'aquests, tenen vostès informació de si la situació és similar o això està molt concentrat a la ciutat de Barcelona?
No, jo crec que és similar, jo crec que és global. El nombre d'entrades a urgències no està disminuint, com sí que ho va fer durant el mes de març. No, jo crec que són dades globals. Mm-hmm.
10:53, doncs els agraeixo infinitament al doctor Àlex Soriano, cap de Servei de Malalties Infeccioses del Clínic, la doctora Rocío Cebrián, que és subdirectora assistencial de la Vall d'Hebron, i el doctor Juan Pablo Orcajada, cap de Servei de Malalties Infeccioses i coordinador de Covid de l'Hospital del Mar, per aquests minuts per poder explicar a la ciutadania com estan els hospitals. Moltíssimes gràcies a tots tres.
Gràcies.
Les 10:54, i evidentment perquè puguin treballar, que és el que és ara el mateix la prioritat d'ells i també de nosaltres. Fem res, una pausa i continuem.